Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
A l'actualitat d'avui repassarem novetats en l'àmbit de la gestió del medi ambient a Olèrdola. Fa pocs dies que està operativa una aplicació al mòbil perquè la ciutadania pugui fer seguiment de les seves aportacions a la recollida porta a porta. També han entrat en funcionament les deixalleries mòbils i s'estan fent tallers mediambientals. Des de Canal 20 ens en parla el nostre company Raimon de Cara.
Així és, moltes qüestions que tenen a veure amb el medi ambient a Olèrdola, damunt de la nostra taula de redacció, i per tractar-les ho fem de la mà de la tècnica de medi ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Cristina Badella, qui saludem. Cristina, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Si et sembla, doncs anem a destacar una de les novetats recents, fa pocs dies, que s'ha activat més funcionalitats a una aplicació mòbil que permet fer el seguiment per part de la ciutadania del porta a porta.
Sí, exacte. Era una de les coses que quedava pendent del contracte que tenim ara en execució, i fa un parell de dies o així s'ha llançat la notícia de que tothom que tingui cubells a casa seva i estigui fent ús d'aquest porta a porta es pugui baixar aquesta aplicació. Hi ha un vídeo explicatiu que és relativament senzill. Jo vaig fer la prova ahir. Sí que és veritat que hi ha un moment en què et demana un codi de verificació, que aquest codi és el que et van donar en el seu dia quan vas emplenar les dades amb els cubells. Què passa? Doncs que potser hi ha algú que no troba aquest codi, per tant pot trucar a l'oficina del porta a porta o pot escriure un correu electrònic, et donen el codi, són unes lletres amb majúscules i uns números, tu introdueixes ja aquest codi i tot ja va rodat segons el vídeo explicatiu. Val? Llavors, bueno, és una app que et pots baixar al telèfon mòbil i et dona dades importants en quant a la participació que tu fas d'aquest sistema porta a porta. Val? Et diu, per exemple, doncs, els dies que has tret cada contenidor, perquè com ja sabem, aquests contenidors tenen un xip. Per tant, l'operari, quan el recull amb la canellera, registra els cubells i, per tant, doncs aquestes dades et surten a l'aplicació. Per exemple, doncs, si has tret el cartró, si hi ha 10 dies que pots treure el cartró i tu només n'has tret 3, doncs això t'ho registra. Val? Això és important de cara al ciutadà saber quantes vegades participa. I després també hi ha un altre apartat que crec que és important, que és el tema de les incidències. És a dir, si tu, per exemple, tens una incidència d'un dia que has tret bé el cubell però no t'ho han recollit, tu a través de l'APP doncs, pots deixar el missatge, però també al revés. És a dir, si tu has tingut una incidència perquè t'has equivocat de dia, ara sí que l'oficina porta a porta funcionava molt, doncs, que et trucaven o t'enviaven un correu electrònic, o si tu també trucaves, doncs t'atenien. Doncs potser a través de l'APP, bueno, a través de l'APP, tu també podràs fer aquest tipus d'incidències. Després, una de les altres coses de remarcar de l'APP és que cada dia et diu el que has de treure. És a dir, tu tens un calendari, evidentment, que se't va facilitar el seu dia i potser doncs, el tens penjat a la nevera o no, però l'APP també et diu doncs, que aquest dia, doncs, per exemple, avui toca en vasos i orgànica i t'ho recalca, no? Llavors, bueno, ja sabem, no?, que molta generació doncs, ens movem amb telèfons mòbils i bueno, doncs pot ser una eina útil i, com comentava, doncs, era una eina que encara faltava per desenvolupar perquè hem tingut alguns problemes amb els aplicatius i tal, però que ara ja està en funcionament i animem a tothom doncs, que amb el vídeo explicatiu és relativament senzill, com he comentat, el codi poden trucar o enviar un correu electrònic i els contestaran, i és relativament senzill, és una eina més que tu veus doncs, la participació que estàs fent en aquest sistema, perquè més endavant, no puc dir l'any ni res, però potser anem a una ordenança no?, més real de la gent que participa o que genera, per tant, aquestes dades doncs, el ciutadà també les pot saber i pot contrastar tota aquesta informació.
Una aplicació útil pels veïns, no només d'Olèrdola, sinó també de la resta de municipis on hi ha hagut aquesta extensió del porta a porta en aquest darrer contracte.
Sí, exacte. O sigui, nosaltres estem en un contracte, som 5 municipis diferents i l'APP és la mateixa per tots els municipis, l'únic que si tenen horaris diferents al nostre, doncs cada municipi s'adequa als horaris que té ell cada dia de treure la brossa. Però el tema de participació també t'indica on estan les
deixalleries, on hi ha les àrees tancades, això sobre Planell també t'ho indica, i bueno, una mica doncs, la informació general doncs, de les dades tributàries o de qui realment s'ha donat d'alta quan va anar a recollir els cubells.
Informacions comentava com les deixalleries, i en aquest àmbit hem de destacar que fa poques setmanes, encara no poc més d'un mes, està en funcionament el servei de deixalleria mòbil a Olèrdola, amb la presència en 5 nuclis diferents del nostre municipi, del municipi d'Olèrdola, d'aquest servei de deixalleria de manera quinzenal.
Sí, exacte. Això és un altre contracte que també anem a nivell de la Mancomunitat, perquè nosaltres, com a Ajuntament d'Olèrdola, tenim delegat el servei de recollida d'escombraries a la Mancomunitat. Llavors, ells tenien, bueno, la Mancomunitat tenia un contracte de deixalleries a nivell també de tot l'ens supramunicipal, a nivell de molts municipis, que han renovat i que aquest contracte, doncs, una de les millores que oferia era la possibilitat de que, bueno, de costar encara més, no, al ciutadà el tema de la separació pràcticament de tots els residus que pots generar a casa, molt a prop dels nuclis, no? Ara tenim les deixalleries que t'has de traslladar, doncs, diguéssim, amb el vehicle. Doncs una de les altres opcions que l'Ajuntament va apostar era per acostar encara més al ciutadà a que pugui reciclar tots els residus que generen a casa. D'aquesta manera, el nou contracte establia, doncs, unes deixalleries mòbils, que són com uns camionets que tenen els contenidors de 120 per separar les diferents deixalles, sobretot residus especials en aquest cas, perquè totes les fraccions ja de residus domèstics pot recollir a través del porta a porta, menys el vidre que tens contenidors al carrer. I aquesta deixalleria mòbil funciona això, doncs cada 15 dies està en un lloc concret dels tres nuclis urbans i les urbanitzacions, en un punt concret, i es dona servei de les 8 del matí a la 1 i mitja. Aquest nou servei va començar el 20 de març i ha anat rotant pels diferents nuclis, i ara el més immediat el tenim a les urbanitzacions, a Dalmari serà el dia 15 de maig i a Can Travall el 29 de maig. Hi ha un calendari també a la web municipal que et diu, doncs, cada dia, cada 15 dies on t'estarà aquest punt. Llavors és bàsicament per residus més especials, és a dir, doncs, aquells que pots portar a la deixalleria, però potser amb menys quantitat, i no, a la deixalleria fixa hi ha més ventall de residus, i a la deixalleria mòbil és més per petites quantitats de residus especials, doncs, com poden ser els aerosols de quan els desodorants estan buits, o pintures, etc. Llavors hi ha tòners d'impressores, els olis vegetals, les piles, pintures, càpsules de cafè, són aquells residus més especials. És un servei nou, i sí que nosaltres com a Ajuntament també vam apostar perquè aquesta deixalleria mòbil, la gent que té la cartolina per la bonificació del 25% de la taxa el 15%, perdó, de la taxa d'escombraries, pugui, quan va a la deixalleria mòbil, també segellar-li. D'aquesta manera, doncs, apropem encara més al ciutadà que pugui optar al reciclatge, per una banda, que és important que reciclem el màxim possible tots els residus que tenim a casa, i a més, doncs, aquest incentiu econòmic que, bueno, cada any, doncs, veiem que hi ha gent, hi ha bastanta gent que ho aprofita, no?, per aquestes dues vessants. Per tant, bueno, és un nou servei, la gent s'ha de començar a habituar, ha costat tot això, però, bueno, mica en mica la gent ja va coneixent aquest servei i es va costant també a reciclar, doncs, tots aquests residus més petits i especials.
Incentius econòmics amb aquestes bonificacions per l'ús continuat de les deixalleries, però també educació ambiental, que de manera continuada es fa a través de diverses propostes des del Servei d'Educació Ambiental de la pròpia Mancomunitat o del propi Ajuntament d'Olèrdola, com, per exemple, les accions dels tallers mediambientals que s'estan fent, els primers amb força èxit al nostre municipi, a Olèrdola, i que encara en queden alguns més per realitzar durant tot aquest 2023.
Sí, exacte. Això és una licitació que l'Ajuntament va treure l'any passat, i l'any passat sí que els tallers ambientals van anar molt enfocats a les escoles. És a dir, nosaltres oferíem aquests tallers ambientals, que són 12 a l'any, a l'escola Circell i a l'escola Rossem Montaner, i ells, dins del seu equip directiu, doncs decidia quins tallers volia fer, edats diferents, i es feien aquests tallers, doncs, a les escoles. Sí que és veritat que aquest any, i com a acció pionera, hem traslladat, tot i que continuen fent tallers a les dues escoles, hem traslladat aquests tallers a la ciutadania en general. Val? I llavors una de les proves que vam fer, doncs, ha sigut aquesta Setmana Santa i ara el dia abans de Sant Jordi, ofertar aquest taller a les urbanitzacions. Llavors, el dimarts dia 4 es va fer un taller de l'aventura dels ous de Pasqua a la zona esportiva de Dalmar, i la veritat és que tant els infants que van participar com l'educadora de l'empresa que té el contracte com a l'Ajuntament ens va arribar una bona resposta. Hi van anar molts nens perquè, clar, era Setmana Santa i d'això, i bueno, consistia aquest taller en unes fitxes, no?, que una mica els hi explicava doncs, quin tipus d'ous, no?, feien uns animals en concret. És a dir, llavors, bueno, els nens havien d'anar buscant les fitxes per tota la zona esportiva, que això els motivava perquè, bueno, corre, mira, busca això. Després hi havia la part ambiental d'explicar-los una mica, i la recompensa era doncs, trobar, bueno, els hi donaven, trobar una panera amb ous de xocolata, que evidentment doncs, els nens feliços com a anissos, no? Llavors, una de les altres, un dels altres tallers que es va realitzar va ser dins del casal d'estiu de l'Ateneu, que també van fer l'aventura dels tresors.
Casal de Setmana Santa.
El casal de Setmana Santa, que organitza l'Ateneu. L'únic que ho van fer a la muntanyeta, perquè a més havien aprofitat per fer també la penjada d'unes caixes d'ocells que tenien de l'escola, i van fer aquestes dues activitats paral·leles, i el també. Van haver d'anar a buscar les fitxes, clar, els nens corren, s'ho passen bé, ara n'he trobat una, ara n'he trobat una altra. Llavors hi havia la part també explicativa, i també els hi donaven els ous de xocolata, que això també va agradar molt. I després, ara el dissabte, abans del Sant Jordi, es va oferir el taller a la urbanització de Can Trabal per fer, doncs, bueno, roses i així en paper. I aquest taller, bueno, va ser molt d'èxit perquè no va parar d'arribar gent, perquè els tallers tenen una durada d'hora i mitja, dues. No va parar d'arribar gent i gent i més gent i més gent. I tant l'educadora de l'empresa com la comissió de festes que organitzava com l'Ajuntament, doncs tot va ser com un èxit, els hi va agradar molt. També comentaven doncs, si es podien arribar a fer més tallers d'aquesta tipologia, més obertes a la ciutadania, no lligades tant a l'escola, perquè bueno, doncs, no, les urbanitzacions i els nuclis urbans, doncs, aprofitant festes o no, doncs pots arribar a fer aquestes activitats, i al final quan tu com a Ajuntament veus que tenen èxit i que tot és positiu i que la gent participa, doncs això t'engresca dir, bueno, doncs vinga, en farem més i d'altres temàtiques, i a veure si la gent, doncs, tenim aquesta resposta. I ara el proper taller que està previst és dins de la trobada, que ja vam fer l'any passat, dins de la trobada d'Olèrdola. Doncs,
el primer cap de setmana de juny.
De juny, hi haurà també el dissabte, segurament, bueno, això, quan hi hagi la programació, però segurament el dissabte també hi haurà un taller d'aquests de l'empresa, bueno, però l'any passat ja hi va ser, també per dins de la programació i per explicar temes ambientals i perquè els nens hi participin i els adults també els ajudin i raonin, perquè bueno, és el futur, i al final doncs, com més educació ambiental fem, tant ja a nivell de petits com no, a nivell de pares, doncs molt millor.
És el futur, però moltes vegades en el present de les famílies entra la necessitat d'aquesta conscienciació ambiental a través de les actuacions que tenen ben present els infants.
Sí, exacte. És a dir, hem de començar, no?, des de ben petits. El Servei d'Educació Ambiental doncs, també ofereix tallers a les escoles per bueno, doncs, explicar-los el reciclatge, el compost i tots aquests temes que són tan importants i que a vegades doncs, potser va el nen, no?, ja a demanar al pare doncs, això on té, ho he de tirar, amb quin cubell, o a mi m'han dit això, i bueno, al final és el futur, no? Doncs per tant, els hem de fer aquesta educació i entre tots doncs, fer que el municipi sigui millor.
Parlem d'una altra qüestió, entenem que prioritària dins de la gestió mediambiental d'un municipi com Olèrdola, que té urbanitzacions, massa forestal, que és les mesures de protecció, l'establiment de les franges perimetrals. Hi ha una part que correspon pròpiament a l'Ajuntament i d'altres als propietaris de les parcel·les, i aquí cal distingir.
Sí, és a dir, nosaltres el que vam fer ja l'any passat és el manteniment de les franges públiques de les dues urbanitzacions i del nucli de Sant Miquel d'Olèrdola.
I el manteniment vol dir una distància sense...
Sí, els 25 metres que obliga la llei, d'acord? Llavors nosaltres... va haver un canvi de llei que també va incloure el nucli de Sant Miquel d'Olèrdola, i nosaltres fem el manteniment dels trams públics de les dues urbanitzacions i de Sant Miquel. Sant Miquel hi ha...
Que és la majoria del perímetre.
Sí. En el cas de Dalmar i Sant Miquel, sí. En el cas de Can Trabal hi ha molt poca zona pública, d'acord? Llavors, el que ens estem trobant i amb el que estem treballant aquest any és que, en principi, el que et diu la llei és que el subjecte obligat és quan hi ha un òrgan de gestió dins de l'urbanització, que seria com una junta de compensació. No? Doncs el primer obligat seria ell. Què passa? Doncs que, bueno, pues que econòmicament doncs és complicat, i llavors et diu que si no ho fa el subjecte obligat, que és en aquest cas l'òrgan de gestió o el propietari, li correspon al municipi de fer-ho. Llavors, el que estem fent actualment, a dia d'avui, vale, intentarem fer-ho abans del 15 de juny, és en aquells trams que hi hagi més perill, per exemple, doncs, a l'urbanització de Can Trabal, hem trobat que al darrere del carrer Canyelles doncs, és un tram que fa anys que no es fa, val? Estem fent un expedient d'ordre d'execució, tu li dius al propietari que és la seva obligació, i si no respon, l'Ajuntament ho fa subsidiàriament, que és en aquest tram el que estem...
I després de passar les despeses al propietari.
Exacte, a càrrec del propietari.
Perquè la dificultat és trobar el propietari a vegades.
Sí, sí, sí. En aquest cas del mar és una mica complicat trobar al propietari, però bueno, com que és la nostra obligació, és un any que tenim molta sequera, evidentment els veïns de les pròpies urbanitzacions estan, doncs, bueno, estan espantats pel risc tan alt d'incendi forestal que estem tenint ja al mes de maig, o sigui, ja no ens podem imaginar més de juliol a agost. El que volem fer des de l'Ajuntament és intentar que aquestes tasques es fagin a la mesura del possible, perquè això s'ha de tenir clar, que són expedients administratius que a l'administració no ens agradaria, però són tràmits que s'han de complir i que tenen els seus tempos, i que això, amb la llei, ho hem de fer, doncs intentar que aquells trams en què hi hagi més massa forestal doncs siguin netejats abans del 15 de juny, perquè és quan entra ja amb més el risc d'alt incendi forestal, tot i que l'estem tenint des de fa dies, aquestes franges estiguin mantingudes segons la llei. I ara estem amb aquest tema, és a dir, estem fent els expedients administratius per reclamar els propietaris perquè puguem nosaltres com a Ajuntament fer aquestes neteges de les franges perimetrals i almenys assegurar que al perímetre de l'urbanització hi hagin els 25 metres i hi hagi, bueno, doncs en el cas que hi hagués un incendi, que esperem que no, doncs hi hagi aquesta distància de seguretat. També sé que la Junta, per exemple, de Dalmar està també netejant per ells també moltes parcel·les bueno, propietàries d'ells, i bueno, també conjuntament s'ha de reconèixer que l'urbanització de Dalmar hi han fet molta feina, estan fent moltíssima feina, i bueno, l'Ajuntament doncs, també intenta ajudar i fer la part que a nosaltres ens toca.
Sovint els propietaris es queixen de que no hi ha ajudes, suports des de les institucions per fer aquestes tasques.
Hi ha ajudes de la Generalitat i la Diputació, per exemple, dona ajudes, però només quan és obertura. En el cas d'obertura, nosaltres ja estem parlant de més manteniments, perquè aquestes franges nosaltres ja s'havien fet fa molts anys, no? Llavors, bueno, sí, és, a més, el que passa és que aquestes ajudes són tan complicades o difícils ja, primer de trobar i després de posar-te a fer tota la documentació tècnica que et demanen, que, bueno, els propietaris sovint, no? Primer, o no les coneixen, o si les coneixen, hi ha bastanta documentació a entregar, però, bueno, des de l'Ajuntament també estem per donar un cop de mà, si trobem subvencions que puguin encaixar en determinats propietaris, doncs els hi fem arribar o els hi farem arribar, i si els hi hem d'ajudar a fer un cop de mà, doncs estem també oberts, perquè al final doncs, a tots ens interessa, no?, que la massa forestal estigui bé i que en tinguem un municipi ben cuidat i amb la llei com pertoca.
A l'inici de la conversa parlàvem de la recollida porta a porta en aquesta aplicació que permet fer aquest seguiment d'aquestes dades que pot obtenir la ciutadania del seu comportament a l'hora de gestionar aquests residus. Un aspecte que també és novetat a Olèrdola darrerament vinculat a aquesta gestió dels residus és la fracció que no es recull porta a porta, que és el vidre, doncs té uns espais, uns contenidors que s'han adequat.
Sí. Exacte, nosaltres el que volíem és reubicar al final al costat de les àrees tancades pròpiament doncs una bateria de contenidors. Sí que és veritat que a part d'aquesta reubicació que vam fer fa unes setmanes, hem instal·lat algun punt més de suport perquè, bueno, la distància potser en alguns casos era major, val? I hem fet una mica de suport d'aquests contenidors fora de la zona al costat de les àrees tancades, però sí que és veritat que la majoria de contenidors dels tres nuclis urbans i de les urbanitzacions estan al costat de les àrees tancades, i el que es preveu és que aquests contenidors no quedin tancats totalment, però sí que se'ls hi faci un panell frontal i lateral perquè quedi més integrat en el paisatge. I una de les novetats que entra dins d'aquest tancament de contenidors, que si tot va bé l'empresa ens ha assegurat que puguin estar abans de l'estiu, és que tant els panells frontals com els laterals hi pugui haver-hi la possibilitat de fotografies del municipi. És a dir, que a part del tancament de fusta que es farà com el tancament de les àrees tancades, tot i que les àrees tancades és de plàstic, puguem afegir doncs, aquestes fotografies identificatives, doncs, ho hem d'acabar de decidir, però amb fotografies del municipi, i bueno, que quedi doncs, d'una manera més integrada, però a la vegada bonica, no? De dir, ostres, doncs, ja que tenim contenidors a la via pública, al costat de les àrees tancades, doncs, que quedin amb aquesta identitat pròpia del municipi, amb aquestes fotografies.
La promoció també del municipi.
Sí, exacte, sí.
Anirem seguint i mirarem de captar aquesta imatge, sens dubte inèdita, de com utilitzar aquests tancaments dels contenidors també per incloure aquestes imatges, en aquest cas d'Olèrdola. Cristina Badell, tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Olèrdola, gràcies per explicar totes aquestes coses de la gestió municipal en l'àmbit de Medi Ambient a Olèrdola i que vagi molt bé. Fins la propera.
Fins la propera, gràcies a tu.
És Stephen Sánchez cantant Only Girl. Ell ens durà a 11:15 a la nova cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 11:15 del matí. Molt bon dia, us donem la benvinguda de nou a aquest flash informatiu del Penedès en xarxa, el segon del matí, on us acostem les notícies més destacades. Us parla Eric Guijarro. Es presenta La Gatera, un obrador col·lectiu de projectes agroalimentaris que s'obrirà al setembre al Penedès. Coincidint amb el Dia Internacional dels Treballadors, Guardiola de Font-rubí va acollir dilluns la presentació de La Gatera, el primer obrador col·lectiu gastronòmic del Penedès. L'esdeveniment es va celebrar a la nau que acollirà l'obrador, l'obertura del qual està prevista pel setembre. El centre vol esdevenir un pol d'atracció per petites elaboradores alimentàries que volen professionalitzar la seva activitat. L'activitat del projecte es vertebra entorn al servei a les productores, oferint drets d'ús de les instal·lacions, assessorament integral, gestoria i registre sanitari. A més, l'activitat es complementa amb l'organització de formacions i altres actes culturals i de dinamització territorial. La iniciativa, liderada per una cooperativa, ha estat possible gràcies al suport d'entitats del territori, persones i administracions, i properament es donarà el tret de sortida a la campanya de micromecenatge a la plataforma goteo.org per cofinançar les obres i instal·lacions amb un pressupost proper als 123.000 euros. L'empresa bisbalenca Torklum ha guanyat el premi Best Storytelling del World Food Gift Challenge. El producte guardonat és el Pack Masia, un embalatge de cartró en forma de masia que conté 12 olis aromatitzats. L'empresa Torklum obtenia aquest premi el passat dijous 27 d'abril a la illa de Kos, a Grècia. El producte guardonat es tracta d'un embalatge de cartró en forma de masia que conté 12 olis aromatitzats amb diferents aromes: normal, all, bolets, tòfona negra, tòfona blanca, picant, farigola, romaní, alfàbrega, garrofa, taronja i llimona. El World Food Gift Challenge és una competició que vol reconèixer i donar visibilitat internacional als obsequis culinaris artesans i d'alta qualitat procedents de les regions europees i mundials de gastronomia. El certamen l'organitza l'International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism. Aquesta entitat persegueix l'objectiu d'empoderar les comunitats locals sensibilitzant-les sobre la importància de protegir i promoure els seus recursos alimentaris, culturals, artístics i de turisme sostenible. Aquesta setmana ha obert una nova farmàcia a Vilafranca. Es tracta de la 12a farmàcia de la capital de l'Alt Penedès i de la segona que s'obre al barri de la Barceloneta. Concretament, es troba al carrer Pere Alegret, amb accés també al carrer Subirats. És la farmàcia més propera al Cap Nord. I acabem parlant de futbol, i és que aquest diumenge el Molanta celebrarà el títol de Lliga i l'ascens directe a tercera catalana. Després de guanyar 1-0 al Sant Cugat Sesgarrigues, i a falta encara de 3 jornades per acabar la Lliga, el Sant Pere Molanta s'ha proclamat matemàticament campió del grup 10 de quarta catalana i ha assolit aquest ascens a tercera catalana. Per celebrar-ho aquest diumenge 7 de maig, el Molanta convoca tota una jornada lúdica al parroquial de Sant Pere Molanta. A partir de les 10 i fins les 11 hi haurà botifarrada popular gratuïta. A 3:15 hi haurà la sortida dels jugadors amb traca i bengales, sortida al camp pel partit que arrencarà a les 12 entre Molanta i Sant Sadurní. I a les 2, final de festa amb rua i foto de celebració.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts de 2:15.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Us proposem deixar les preocupacions fora, aparcades per una estoneta, i deixar-vos dur per les paraules i per la màgia que desprenen aquesta secció dels consells de la doctora Ai Campeto, l'alter ego de la Maria Rodríguez, que ens acompanya un dia més. Bon dia, ben tornada.
Bon dia, Sílvia, què tal?
Contenta d'aquesta retrobada. Jo també intentaré fer això, deixar-me seduir, escoltar-te atentament i que em colpegi allò que vas dient. I és que aquest espai, aquests consells mensuals, serveixen per insistir, no ens cansem de dir-ho, i per reivindicar que el riure és cosa sèria i que hem de permetre que el riure, el somriure, el joc es colin a la nostra vida diària d'adults, de ganàpies, sí. Sí. De senyors i senyores.
Sí. M'encanta aquesta introducció.
Sí?
M'encanta.
És que t'he trobat a faltar.
Ai, nena.
Es nota, oi?
Sí, moltes gràcies, igualment.
No, és que
sí.
Trobo que és un exercici molt sa, i a més ho podeu fer ara en directe, o després podeu recuperar el podcast al web de Ràdio Televisió Vilafranca i provar-ho, potser en un moment que sigui més propici, que no a aquesta hora del matí. Veureu quina força tenen les paraules i allò que la Maria ens transmet.
Sí, i a més, fixa't que, no sé si us passa a vosaltres, a vegades aquest exercici de revisar, de reescoltar, rellegir, no? Per què? Doncs justament per això, perquè potser ara, com bé dius, no, estàs enfeinat, o fins i tot els que ens esteu escoltant, que per ser una salutació també molt, molt afectuosa amb persones que ens escolteu, que ens seguiu. L'altre dia vaig fer una risa i una senyora em deia: "Ai, tu ets la doctora Ikempeto, que surt a la ràdio, ja t'escolto."
La mateixa.
I m'encanta, no?, que també podeu donar aquests feedbacks, no? Doncs sí, potser ara estàs atabalat, atabalada, i a vegades necessitem aquest espai de calma per revisar, no?, i per dir: "Ui, aquell programa em va tocar o em va fer reflexionar, calla, deixa'm-ho tornar a escoltar." I perquè sí, perquè és amb aquesta repetició que anem integrant, aquesta paraula que fem servir moltes vegades aquí amb tu, Sílvia, no?, d'anar integrant, una cosa que a vegades ens ho coneixem, és a dir, el titular, ens hem fet els deures, com si diguéssim, ens hem après la lliçó, i a nivell cognitiu ho tenim tot molt clar, no?, que ens cal aquest espai de autoobservació, d'autocuidado, no?, d'estar a veure què em passa a mi, no?, i que l'eina del riure, com el nostre lema bé diu, no?, el riure és cosa sèria per tot això, perquè és tan i tan seriós, no?, aquesta presa de consciència de com em sento, de com estic, no?, com què és el que necessito, no?, doncs aquesta mirada, aquesta observació, tot i que a vegades la tenim a nivell cognitiu, això que dèiem, no l'hem d'anar integrant miqueta en miqueta amb aquesta repetició, amb aquest anar recordant, per anar-ho integrant al cos i a l'emoció, no?
Avui vols partir d'una frase.
Sí.
I d'aquí estirarem el fil fins a desfer tota la troca d'aquest cabdell i aprendre.
Sí. A veure què ens passa avui, perquè sabeu que moltes vegades també el que diem aquí, no?, és aquesta flexibilitat de dir: "Bé, nosaltres tenim un punt de partida, tenim una estructura, una cosa ben delimitada, i després, doncs,
passa el que passa.
Ens passa el que passa." I això és el meravellós, no?, és aquesta actitud lúdica també, que és interessant anar parant atenció i anar recuperant, no?
Sí, perquè recordaves aquesta paraula i vull insistir-hi també, la de la flexibilitat, que també és importantíssima.
Sí.
Hem de ser flexibles, hem d'estar oberts, disposats a entomar els canvis.
Sí, bàsicament, i fixa't com parlem, no? Jo també utilitzo "hem de", no? És com una obligació, i al mateix temps jo diria que de vegades m'agrada més canviar aquesta paraula per "m'agradaria", no? M'agradaria ser més flexible a la meva vida, no?
Si ho dius en veu alta, té més força, sí, cognitivament.
Per suposat.
Sí.
Sí, sí, les paraules són importantíssimes. Això no sé si n'hem parlat amb tu alguna vegada. Com em parlo, com et parlo a tu, no? Fins i tot em parlo a nivell mental, no? L'imaginari ja és molt important.
La veueta aquella?
Aquesta veueta és molt important. I aquesta paraula, aquesta veu, quan l'expresso en veu alta, la puc expressar per escrit i ja té una força molt, molt important, però quan la dic en veu alta encara és com que se senta més, no? I això és una altra manera de rebre aquest impacte en les meves cèl·lules, no? Llavors, mica en mica, com em parlo, si m'ho dic en veu alta, bueno, és també un entrenament, no? Per això és superimportant que parem atenció a com ens parlem, no? I a vegades diem: "Ui, és que sóc més tonta", no?
Sí.
Oi? O "és que sóc un desastre", no? Fixeu-vos, aquestes etiquetes que les diem perquè les tenim tan integrades, que ens les han anat col·locant des de petits, no? I no és que siguis un desastre, tu no ets 100% un desastre tot el dia, no? Què passa? Que a vegades hi ha coses que et surten de manera desastrosa, diguéssim, no?
Però desastrosa és la cosa, no jo.
Clar, Fixeu-vos que si no ens estem agafant i ens estem envoltant d'aquesta energia, com que jo sóc una persona, doncs, això, no?, pues, que soc, em considero una tonta perquè m'he equivocat amb alguna cosa, no?
O petosa.
O petosa,
o
no?
O potes, o despistada.
Despistada, gràcies, no? Què passa? Que llavors, si jo ja em penjo aquesta etiqueta, m'estic negant la possibilitat de trencar aquest despiste, no? aquesta manca d'habilitat amb qualsevol cosa, no? D'atenció, el que sigui. No? Llavors, clar, si jo mateixa m'ho vaig dient, és que és això, ja em quedo, bueno, em conformo, no? No, no, és que jo sóc despistada, no?
I potser també m'hi predisposo, no?, d'alguna manera.
Clar, exacte, jo ho accepto. Accepto allò que he rebut des de fora perquè un dia em vaig despistar, o potser 5 dies, o 10, o 20, és igual, no? Però fixeu-vos, no? No sé quina edat teniu els que ens esteu escoltant, no?
Diversa.
Diversa, no? Però és molt interessant veure això, anar de dir, d'acord, sí, jo m'he despistat, és igual, 500 dies, no? D'acord. Què són 500 dies al llarg de la teva vida? Reflexiona una mica, no? I és molt important això perquè, clar, és que si no m'estic perdent l'oportunitat de veure, bueno, si realment no sóc tan despistada, no? I aquesta és una de les coses que recuperem amb la pràctica del joc i del riure. Què fem amb les sessions de risoteràpia o coaching lúdic? Justament ens practiquem, ens experimentem en situacions que no són les que normalment practico jo a la meva vida, no? I aleshores això em pot fer connectar de dir, ostres, pues escolta, pues jo sóc una persona molt curiosa i em pensava que era una passota, jo què sé, no? De que ja que tot m'estava bé, no?, a la vida, no? I resulta que jugant me n'estic adonant, no en aquell moment, perquè una cosa que ens aporta, que és l'interessant del joc, justament per no entrar en la ment i que no ens atrapi aquesta etiqueta del que tot m'està bé, és que quan estic en l'acció no estic pensant, no? Però és a posteriori que dic, hola, doncs en aquell joc, fixa't quina postura tenia jo, què estava fent, no? Això, uau, si ho veig des de fora, me n'adono que és de ser una persona curiosa, no?, que té ganes d'experimentar, no? Clar, això, si més no, em pot donar aquesta oportunitat de reflexionar i dir, carai, a la meva vida em dono jo l'oportunitat d'experimentar-me amb aquesta tessitura, de dir, doncs mira, no anar a veure la pel·lícula aquesta perquè ja m'ho ha proposat la meva parella o el meu fill, no? Dic, no, a veure, vaig a veure jo què és realment, no? No deixar-me portar sempre pels estímuls o per les persones externes, no? Penso que és un bon exercici en aquest sentit, no?
Si voleu experimentar in situ, si esteu disposades, la Maria ve amb un regalet sota el braç. Sí. De primavera.
Sí, per primavera, perquè va ser el meu aniversari.
I felicitats.
Moltes gràcies. I perquè em ve de gust compartir, doncs, si voleu, doncs, us regalem una sessió de risoteràpia per aquest dissabte, pel proper dissabte, dia 13, aquí a Vilafranca.
Aquest no, la setmana vinent.
La setmana vinent, al matí. I res, només heu de trucar aquí a la ràdio.
Recordem el telèfon, 93-827-2626. Sí. Va, no us faci mandra, despengeu el telèfon i truqueu-nos. La primera trucada s'endú aquesta sessió de riso pel dissabte 13 de maig, dissabte de Fires. Sí. Serà una sessió matinal a Vilafranca.
Correcte.
Doncs
vinga, a veure què s'anima.
Intenteu, per què no? Sortiu de la zona de confort i proveu-vos.
Sí, mira, realment ho encabiré ara, eh? M'havia pensat que pel final de la sessió parlada del riure com a esport d'aventura.
Ui! No? Com una tirolina.
Com et sona, això?
Estrany.
Estrany, oi?
Sí.
I això volia dir, tot enllaçat amb la frase aquesta inicial.
Ai, sí, anima la frase. Hem estat flexibles, Portem aquí uns 15 minuts bons i encara no ha sortit la frase. Anem a la frase.
Vinga, va, i després us explico això de l'esport d'aventura. La frase és d'Osho i diu: una mente dividida hace que te arrepientas de todo lo que llevas a cabo.
Què és això de la ment dividida?
Com t'arriba tu això de la ment dividida?
Que diu, és un concepte estrany, no l'havia sentit mai.
Vale. I tu t'has sentit alguna vegada, o us heu sentit els que ens escolteu, no? Perquè diu, fixeu-vos, una mente dividida hace que te arrepientas de todo lo que llevas a cabo. És a dir, no us ha passat mai que a vegades dius, ai, ara no sé què fer, no? Perquè a mi m'agradaria anar-me'n de cap de setmana, aquest cap de setmana, però, clar, si me'n vaig de cap de setmana, jo què sé, ara que és el cap de setmana, que és el dia de la mare, jo què sé, per exemple, no? És que no, saps què? Em quedaré i farem la celebració amb la família, no? Això seria tenir com la mente dividida, no? És a dir, que és una cosa que dius, a mi m'agradaria fer una cosa,
però
faig, i però, clar, no sé què fer, no? I aquesta frase a mi m'encanta, no? Perquè diu, què fa això, no? Diu que és igual, tris l'opció que tris, com que estàs dividit, al final te'n penedeixes de qualsevol de les opcions. Tant si te'n vas de cap de setmana com si et quedes amb la família, al final no estàs còmode, no?
Sí, la veritat és que ara sí que ho entenc. Són dilemes que tenim tot sovint, eh? Dia sí i dia també. Sempre estàs triant.
Ahà,
I clar, aquestes tries porten conseqüències.
Ens porten conseqüències, és clar. Quina seria la diferència, no? Tal com jo ho entenc, no? És a dir, la mente dividida de la que parla Osho seria amb aquest estat constant de no confiar, de no estar connectada realment al que a mi em ve de gust, no? Allò que parlem aquí d'estar alineats entre la ment, el cos i l'emoció, no? Realment...
Vols dir, si estem alineats,
sí,
tries i no hi ha penediment.
Exacte.
Ho tens clar.
Exacte.
Perquè tries en fem cada dia.
Exacte. Tries en fem cada dia des del moment que ens aixequem i que diem què em posaré, el jersei verd o el vermell. Per tant, sempre estem triant. Clar, la cosa és aquesta. Si jo estic tranquil·la i dic, bueno, avui doncs trio el verd i demà el vermell, no hi ha cap problema, no? Ara, si ja em venen aquesta, la mente dividida, que evidentment doncs amb la roba potser és una cosa molt senzilla, però quan anem a conceptes o a situacions doncs, més complexes, és quan ens apareixen això, no? Aquestes divisions i aquests penediments.
Clar, sobretot quan hi ha el component emocional en aquesta tria que has de fer, no? Com això que deies, marxo, mm-hmm, perquè em ve de gust marxar i escampar la boira,
sí,
o em quedo que tenim celebració familiar.
Sí, i fixa't que tot això normalment també és quan estem pendents del que diran els altres, no? Perquè si des del moment que jo estic connectada a mi mateixa i estic tranquil·la i dic, bueno, doncs aquest cap de setmana jo trio fer, jo què sé, anar-me'n de cap de setmana i ho faig amb aquest amb aquesta força, no? Amb aquest convenciment, que no em sortia la paraula, amb aquest convenciment, no hi ha cap problema, no? És a dir, no hi ha cap conflicte, no? I l'entorn també ho accepta. O no, però llavors en parlem, no? Llavors, clar,
però, clar, el que és important és que tu et sentis tranquil·la amb la teva tria, no? Que no hi hagi penediment.
No sé.
Després ja parlaràs amb l'entorn.
Clar, què penseu vosaltres? Perquè si no és aquesta desconnexió absoluta de realment de la meva vida, de què és el que jo vull a la meva vida, no? Estic tota l'estona pensant, pendent del que, de si sí, de si no, de si potser. Què genera això? Genera aquest estat de constant neguit que no em fa gaudir al final ni d'una presa de decisió ni de l'altra, no?
Clar, i a més hi ha neguit mentre valores què decideixes, quina opció tries,
uh-huh,
i si estàs amb la ment dividida hi ha neguit després perquè no et sents còmode amb la tria que has acabat fent.
Clar, i aleshores aquí la gran pregunta seria... Què és el que fa que no confiïs en el que tu necessites? Com és que estem en aquest punt tan gran de desconnexió, no? I el més interessant, com puc recuperar jo aquesta connexió, no? Que seria...
La clau de tot plegat.
Seria la clau, no? Doncs una manera molt fàcil és a través del riure. A través del riure. I deia això de l'esport d'aventura perquè, clar... Estem tan desconnectats i desconnectades de nosaltres mateixes que a vegades necessitem, no? Hi ha gent que diu, uau, me'n vaig a fer puenting, me'n vaig a fer escalada sense corda, me'n vaig a fer, bueno, tots aquests esports d'aventura perquè per sentir-me viu, no?
Això diuen, sí.
Oi? Per sentir-me viu, no? Llavors, clar, és com dir, necessites realment arribar a aquest extrem de fer una cosa... que, a més, literalment, ho he estat buscant, la publicitat dels esports d'aventura et diu això, que t'aporta aquests beneficis, no?, de la gestió de la por, de l'autoconfiança, etcètera, etcètera, no? I és clar, jo ho dic, d'acord, si a través de l'esport d'aventura, de fer un dia puenting, després m'ajuda a mi a observar-me i a dir, ostres, realment cal que necessiti fer esports d'aventura cada dia per connectar-me a mi mateixa? Aquesta seria la reflexió, no? O puc jo aturar-me un moment i veure realment què és això que necessito, no? I fer-me cas, i experimentar, i que l'aventura sigui realment veure què passa si aquest cap de setmana agafo i me'n vaig de cap de setmana. Aquesta per mi seria la gran aventura, no? De realment donar-me aquest permís, no? De no buscar una excusa externa, límit, per connectar-me, no? Que si la necessito perquè sigui l'inici, la porta d'entrada, d'acord. Ara bé, si només la faig com puntualment per compensar i després reflexiono sobre això, què m'està passant? No? És a dir, m'estic perdent.
Seguim dividits, no?
Continuem dividits, exacte. Estem amb aquesta polaritat, no? De dir, durant els 6 dies a la setmana estic amb la polaritat de no m'escolto, no faig cas al que necessito. Llavors, un dia a la setmana me'n vaig a l'altre extrem per sentir-me viu o viva, no? I que potser el que tu necessites realment no és anar i tirar-te d'un pont, no? Potser fora més fàcil, no? Potser seria més fàcil de dir, bueno, què necessito jo durant cada dia de la setmana, no? I a cada moment, no? Poder prendre aquesta consciència, no? I que potser realment, sí, un dia diràs, sí, avui necessito i me'n vaig a tirar d'un pont, no? Però veieu que seria fer-ho des d'un altre lloc? És a dir, si jo faig tirar-me d'un pont, faig un esport d'aventura de risc, des d'aquesta observació de dir, no, mira, és que avui doncs jo necessito aquesta adrenalina, superbé, no? Que és des d'on faig jo les coses, no? I sempre anem una miqueta al cap del carrer. Des d'on faig jo aquesta tria del cap de setmana, no? Des del que jo realment sento, o des del que està imposat, o des del que espera la meva família, o la meva parella, els meus amics, no? Llavors, aquesta connexió amb nosaltres mateixos per poder realment viure aquesta vida de la manera més tranquil·la i més feliç...
Sense neguits.
Sense neguits, o sense menys... Sense tants neguits, no? Perquè aquesta és l'altra cosa. Amics meus, l'estat de felicitat constant i permanent em sap molt greu dir-vos-ho, però no existeix.
Ens han enganyat.
Evidentment, perquè som humans, no? I els humans, doncs, tenim tots aquests alts i baixos, tenim aquestes emocions, i això fa que siguem tan interessants, no? Una espècie tan interessant que, justament, mira... Quan vam sortir al programa Quan arribin els marcians de TV3, no? Es fan una pregunta al final, no? Què li diries tu als marcians?
Al marcià, no?
I jo, pensant, deia... És que jo crec que els marcians, bàsicament, el que ens dirien a nosaltres és... No? Que, com és, no?, que els humans esteu sempre tan pendents de ser algú altre, no? Del que sou en realitat, no? Quin problema teniu a acceptar-vos tal com sou, no? Que sou fantàstics. Cadascú amb la seva individualitat, no? Per mi aquesta seria la gran cosa que jo des de la mirada dels marcians m'imagino que deuen pensar. Aquesta colla? Com es complica la vida, no? I sí, ens compliquem la vida per aquesta falta de confiança en nosaltres mateixos, en dir, escolta, és que jo sóc així, amb les meves pujades, les meves baixades, no? Perquè és cert, mai no podem estar en un estat neutre. Seria encefalograma plano, no? Seria
avorrit.
A més, seria avorridíssim, no? Quan els humans tenim aquest esperit d'investigació, de curiositat, de mena, no? Aleshores, reflexionem una miqueta sobre això. No? Imagineu-vos que sou uns marcians que ens veieu i... Què diries tu de tu mateixa, no?, si t'observessis des d'un altre planeta?
És bona aquesta reflexió, no? Sempre pendents del que diran, de si complauré a la família, als amics, a la parella...
Sí. Que és natural, no és una... Ens passa a tothom, a mi també em passa, evidentment, no? I ens passa justament doncs, perquè ens han coartat aquesta falta de confiança a nosaltres mateixos des de que som petits, no? Sembla que allò que té l'altre o aquella manera de funcionar que té l'altra persona o allò que ens diuen des de fora és el que està bé i el que tu sents sembla que és, no és vàlid, no? Però això és molt important a nivell terapèutic, no? També quan jo faig de terapeuta és molt important, no? Donar aquesta confiança a les persones, no? Que venen de dir, escolta, que ningú no et pot dir mai que tu no et sents trista, enfadada, frustrada. Ningú no ho pot posar en dubte, perquè això és un sentiment i qualsevol persona, només faltaria, no? Té dret a sentir-se com se senti, no? I això és superimportant. I el que passa sovint és que falta aquesta escolta real de l'altra persona, no? Que pugui simplement acceptar, escoltar que l'altre doncs, avui està trist o està content fins i tot, no? Perquè també pot passar, no?, que diu, doncs no n'hi ha per tant, no cal que et posis tan contenta, no? No cal que riguis tant, si tampoc era tan graciós, això, no?
Per què no?
Exacte, no? Fixa't que tota l'estona és com... que allò que un fa sembla que la resta li costa molt d'acceptar-ho, no? I per tant, doncs res que us encoratjo a que us observeu i que realment, a través del riure, que ho practiqueu, no? Perquè quan riem, és això, és aquesta cosa, aquesta connexió tan profunda amb tu mateixa, que t'és igual, al final, el que opini l'altre, no? I des d'aquí et sents amb llibertat de ser qui ets.
Quin és el nostre lema, doctora Campeto?
Recordeu, riure és cosa sèria.
Ho practicarem fins a la propera cita, fins a la propera consulta d'aquí a un mes amb els consells de la doctora Ai Campeto, que ens acosta la Maria Rodríguez. Gràcies i bona setmana.
Gràcies a vosaltres.
Estem a punt de tancar aquesta segona hora. Fem ara una petita pausa publicitària i arriben les notícies de les 11. Després marxarem fins a Turquia per explicar l'experiència d'IPA Canou Rescue, la unitat de rescat canina amb base a Vilafranca, i acabarem amb bona música. Live your life until love is found, 'cause love's gonna get you down. Take a look at the girl next door. Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.